Bé, bona tarda, moltes gràcies per venir. Avui som convocat perquè volem fer un rendiment de comptes del que és Guanyem Sitges com a confluència i com a projecte polític, explicar-vos una mica doncs, quin és l'estat actual de Guanyem i quines són, diguem, quines perspectives de futur més immediat tenim. L'últim cop que vam fer aquest exercici va ser en principis de l'any 2020, abans de la pandèmia. Allà vam voler fer, doncs, en aquell moment, fer una mica de valoració de quina havia estat o quina era la nostra experiència en el temps que llavors portàvem dins del govern municipal. I la nostra idea era fer cada any doncs, aquest exercici de retiment de comptes, fer-ho a principis d'any, però evidentment doncs, tot el tema de la pandèmia i de més doncs, ens ha trasbalsat una mica tots els tempos i ens ha impedit fer-ho fins al dia d'avui. Durant aquest temps de pandèmia, nosaltres, doncs, evidentment, hem continuat treballant, ens hem continuat reunint amb la nostra gent, hem continuat fent reunions, hem continuat fent assemblees, evidentment, les fèiem de manera telemàtica i, bueno, evidentment, per ningú és la manera de treballar més idònia, però per nosaltres, en concret, doncs, realment no ens sentim gaire a gust amb aquesta manera de treballar, ja que a nosaltres doncs, ens agrada la participació directa de la gent, ens agrada doncs, mantenir debats llargs, arribar a acords a través dels consensos, i tot això, doncs, evidentment, és millor fer-ho de manera presencial i fer-ho de manera telemàtica doncs, no estàvem gaire a gust. Tanmateix, doncs, ja dic, hem estat treballant durant aquests mesos i, per tant, Guanyem Sitges com a confluència, com a projecte polític, doncs, està més viu que mai. I el més important, i nosaltres pensem que és més necessari que mai, sobretot més necessari que mai a nivell més global, però també a nivell més local, a nivell de la nostra vila. Precisament perquè la pandèmia ha posat sobre la taula una sèrie de debats en els que Guanyem Sitges precisament doncs, ha format part del nostre ADN aquests debats. Debats sobre la importància dels serveis públics. Ja ho hem vist, sobretot en el tema de la sanitat, també la importància de l'educació, per exemple. En definitiva, una sèrie de serveis que fan doncs, que com a societat i com a vila doncs, ens podem cuidar entre tots i entre totes. També la importància d'una administració, d'un sector públic que estigui al servei de la ciutadania, que pugui respondre de manera clara i de manera ràpida a les necessitats de la gent. Necessitats en termes, doncs, necessitats materials, com poden ser necessitats en termes d'habitatge, en termes de drets socials, però també necessitats que no tenen, bueno, diguem més espirituals, per dir-ho d'alguna manera, necessitats en termes d'oci, en termes de poder d'alguna manera desconnectar en aquest moment doncs, que hem viscut de tanta pressió i de tant estrès mental amb aquesta situació, no? També s'han posat sobre la taula un debat que nosaltres també des de Guanyem doncs, hem defensat des de sempre, que és donar visibilitat a una sèrie de treballs que fins al moment han estat invisibilitzats, però que ens hem adonat que sense aquests treballs la societat pràcticament no funcionava. No? Per exemple, els treballadors i les treballadores dels supermercats, que ja hem vist que han estat essencials en tota aquesta pandèmia. I per tant nosaltres pensem i defensem, i sempre ho hem fet i sempre ho farem, que aquesta importància que tenen a nivell social doncs, hi hagi una correspondència a nivell de condicions laborals i salarials. La pandèmia també ha fet aflorar un altre debat, que també és molt important per a Guanyem, que és el debat de l'emergència climàtica. Hem vist com d'alguna manera l'acció humana com influeix sobre el nostre entorn. Ho vam veure en el confinament, quan vam aturar una mica tots i totes, doncs vam veure que els indicadors mediambientals, els indicadors de contaminació, doncs, milloraven molt. Llavors això doncs, ens dona peu a incidir en la idea de que hem d'aturar una mica aquesta activitat moltes vegades insostenible i incontrolada i que per tant hem de començar a pensar de quina manera doncs, fem front a l'emergència climàtica. Guanyem precisament va sorgir per parlar de tots aquests temes i com portem fent-ho des de fa molt de temps, tant com a Guanyem com les altres organitzacions que formen part de Guanyem o les persones que venien d'altres o que no venien de cap organització, com portem tant de temps parlant d'aquests temes, pensem humilment que realment tenim les millors propostes per poder fer front a totes aquestes qüestions I això ha fet que durant aquests mesos doncs, no ens haguem aturat, hem continuat treballant i ho hem fet en dues vessants, la vessant institucional, amb la feina de la nostra regidora i el nostre regidor al govern municipal, que després parlaran ells sobretot aquesta tasca que han fet, però també ho hem fet fora de l'institució, a través dels moviments socials, donant suport o participant directament en ells. Moviments socials que, precisament aquí a Sitges, doncs, jo crec que hem d'estar bastant orgullosos i orgulloses de que hi ha molt moviment social, molt actiu, moviments socials en defensa d'una sanitat pública i de qualitat, moviments de denúncia contra les violències masclistes, contra les violències LGTBI-fòbiques, moviments socials també de defensa de la regularització de papers entre les persones migrades, o també, com no, moviments socials que fan front a l'emergència climàtica, en el cas concret de Sitges, tot el tema dels posicionaments contraris al projecte de l'autòdrom de Terramar, que en el cas concret de Guanyem el que estem fent també és, d'una banda, vam presentar al·legacions al projecte i, d'altra banda, doncs, hem portat tot a nivell judicial i ara aquest assumpte està dins del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ho està tractant. Per sort, més o menys, doncs, estem recuperant una certa normalitat. Evidentment, som conscients de que la crisi climàtica, econòmica i social doncs, continua. Com a Guanyem tenim l'obligació de fer tot el possible perquè no passi com ha passat sempre, que aquestes crisis les paguen els i les de sempre. Però, com dic, doncs, tornem a una certa normalitat i per això, des de Guanyem, doncs, hem organitzat ja de cara a la setmana vinent, el dia 2 d'octubre, una assemblea oberta a l'Hort de Can Fals. Convidem a tota la gent que ens ha donat suport i que ens va votar en el seu moment, però també convidem a totes les persones que, encara que no ens hagin donat suport en el seu moment, doncs vulguin dir la seva sobre com volen que sigui la nostra vila. Nosaltres explicarem el que hem fet, però sobretot volem que la gent vingui i expliqui i que doni els seus punts de vista. Com dic, serà el 2 d'octubre a l'Hort de Can Fals i esteu tots i totes convidades amb totes les mesures de seguretat. Ara donaré pas a la Júlia Vigó, que en parlarà una mica de la seva activitat al govern municipal, després parlarà el Xavier Salmerón i finalment tindrem una ronda de preguntes per tot el que voleu preguntar. Moltes gràcies.
Bé, bona tarda, gràcies per haver vingut. Com ara tot just comentava el meu company, el Javi, ara tant el meu company, el Xavi Salmerón, com jo mateixa farem una mica de repàs de l'activitat institucional en aquests últims 2 anys i escaig de Guanyem Sitges com a membres de la institució municipal i en concret del govern. Bé, són 2 anys i una mica més, no?, d'un govern que també ha sofert canvis, que va iniciar el seu curs en minoria, que era la principal aposta que nosaltres fèiem, però que ha sofert canvis, com ara comentava, i ara és un govern en majoria, no? Nosaltres sempre hem defensat que qualsevol govern en el que nosaltres participéssim havia de tenir una clara vocació de transformació, una vocació que nosaltres entenem que es manté en el pla d'actuació municipal, on nosaltres ens vam sentir molt còmodes en el moment de la seva redacció. Vam trobar que realment el nostre programa electoral quedava en bona part recollit en aquest pla d'actuació municipal i creiem que avui en dia continua sent així. Per tant, la nostra posició sempre serà la de defensar aquest PAM i defensar, evidentment, com a grup municipal, tot allò que nosaltres recollíem en aquest programa electoral al que sempre volem tornar i som insistents. Com us dèiem, no? A partir d'aquest marc extens i que intervé, diguéssim, en el nostre dia a dia, que és el del pla d'actuació municipal, nosaltres, com tot just comentava el Javi, hem hagut d'alternar, no?, 2 tipus d'actuacions, aquelles que evidentment han estat d'emergència social, que són totes aquelles derivades sobretot d'un context pandèmic en el que ens hem trobat de manera, com tots i totes, totalment desprevinguda, i que per tant hi hem hagut d'actuar, i també aquell escenari que és el que nosaltres ens sentim realment còmodes, que és el de la transformació social i municipal amb un projecte polític de fons. pel que fa a la primera vessant, no, la de l'atenció a l'emergència social i habitacional, pel que fa, com a mínim, la meva competència. Doncs posar alguns exemples. Evidentment, durant el 2020, i ho hem seguit fent en molts casos també durant aquest 2021, hi ha hagut una mobilització de recursos econòmics brutal, tant al Departament de Drets Socials com també en el Departament d'Habitatge. Sobretot s'ha pogut plasmar de manera molt clara en els ajuts al lloguer, que, com sabeu, van destinar un total de 2,1 milions d'euros, una xifra que és molt més elevada del que mai s'havia destinat abans, perquè l'emergència realment ho requeria. Això ens ha confrontat també amb algunes contradiccions que tenim nosaltres com a persones i com a càrrecs electes, no? I és que l'administració també requereix d'uns certs processos i està altament burocratitzada. Per tant, aquestes contradiccions entre la necessitat d'actuació ràpida i realment els ritmes que moltes vegades ens aboca aquesta administració, no? Però tot i així, com us deia, una gran mobilització de recursos a nivell habitacional que s'ha repetit també en aquest 2021 i també una gran mobilització de recursos a nivell social, recursos que, per destacar-ne alguns, han anat dirigits també a garantir l'alimentació bàsica, per exemple, hi va haver compres directes d'aliments des de l'administració local dirigida als centres de distribució d'aliments, hi van haver grans aportacions a les dues entitats gestores d'aquest centre de distribució d'aliments, Càritas i Creu Roja, però també es van haver de transformar alguns serveis, no? Vam transformar, per exemple, un menjador social en un sistema de repartiment d'àpats a domicili per persones que, sobretot, estaven soles, i és un sistema que, al final, també la conjuntura actual ens ha acabat portant a institucionalitzar-lo d'alguna manera, no? Són serveis que a dia d'avui tenen sentit, continuen i, per tant, la nostra obligació, com us deia, és seguir-los oferint. Evidentment, nosaltres el que volem fer també en aquesta conjuntura d'extremada necessitat social i habitacional és fer èmfasi també en l'esforç extraordinari que han fet les treballadores enfront d'aquests serveis municipals bàsics, no? La mobilització de recursos, evidentment, ha estat molt important, però aquí darrere també hi ha una feina de gestió que val la pena subratllar. Ara retorno una mica a aquella ambivalència que us comentava a l'inici, no? Entre l'emergència i els projectes transformadors. La nostra aposta ha estat actuar en l'emergència, però sense deixar davant d'aquests projectes transformadors que per nosaltres són l'eix vertebrador i la raó per la qual nosaltres hem apostat per la institució i hem apostat, en aquest cas, per un projecte de govern municipal. Un d'aquests grans projectes, evidentment, és el de l'habitatge públic i de lloguer, no? Ara tot just comentàvem també, abans d'aquesta roda de premsa, que avui precisament s'ha posat en marxa la tercera de les promocions d'habitatge públic, la més gran fins al moment, que és una parcel·la que tindrà 70 habitatges públics i de lloguer que se sumen als que ja estan en una fase avançada d'obra, que són dues parcel·les més de 43 i 62 habitatges respectivament. Són uns habitatges, com us deia, públics i de lloguer, que per primera vegada amb aquesta tipologia els tindrem a Sitges, per tant passem de 0 a 175 en els propers dos anys, 105 que ja s'entregaran a partir de la segona meitat de l'any que ve, i uns habitatges que creiem que fan front a aquella, ja no emergència, sinó problema transversal, nosaltres entenem que transversal, de l'habitatge a Sitges, no? Un habitatge amb uns preus abusius que fan difícil a moltes persones poder accedir i poder-se mantenir en l'habitatge, no? I d'alguna manera oferir aquesta tipologia d'habitatge digne i a un preu just, creiem que realment és garantir un dret fonamental com és el dret de l'habitatge. Aquests habitatges que us comentava, per això, de públics i de lloguer, de protecció oficial, no són l'única tipologia d'habitatge per la qual nosaltres treballem. I per això, l'any passat vam recuperar 8 habitatges que estem en procés de rehabilitació, que aniran destinats a emergència i inclusió social, i també, dins d'aquestes promocions que ara tot just us comentava, de protecció oficial, també s'inclouran tipologies destinades a aquests col·lectius més vulnerables o amb ingressos més baixos, no? De totes maneres, i més enllà d'aquests projectes que potser són més mediàtics, també n'hi ha d'altres que per nosaltres són fonamentals i que escapen una mica d'aquesta mirada, no? Que són tots aquells, per exemple, que tenen a veure amb els drets civils, amb l'atenció a aquells col·lectius més específics, com poden ser les dones, el col·lectiu LGTBIQ+, les persones amb diversitat funcional i intel·lectual o les persones migrades. Aquest 2021 hem estrenat l'Oficina de Drets Civils de Sitges, una oficina que el que fa és reconèixer precisament aquests serveis ciutadans, garantir-ne la visibilitat i oferir una major informació ciutadana i servei públic. A banda d'aquests serveis, diguéssim, que són de caràcter universal i que per nosaltres entenem que també són imprescindibles, també hi ha tota la vessant de sensibilització que fa referència precisament a aquests drets civils, no? I per comentar alguns projectes que per nosaltres també són molt i molt importants, doncs posar sobre la taula que tot just comença a caminar el primer pla municipal LGTBI, que fins ara era inexistent al nostre municipi, que estem duent a terme, per exemple, també conjuntament amb la Regidoria de Cultura, un treball de recuperació de la memòria oral de les dones treballadores de Sitges, que vam iniciar aquest passat 8 de març i que esperem donar a conèixer, diguéssim, al públic general el proper 8 de març de 2021, i també altres estratègies, diguéssim, de regularització de persones migrades al nostre municipi, com són la línia de subvencions ACOL, en la que treballem en contacte amb entitats locals que volen oferir aquests llocs de treball per persones que estan en una situació de manca de regulació de la seva residència i treball, no? Ja per finalitzar, també volia posar èmfasi en alguns dels serveis nous que nosaltres apostem, més d'aquesta base transformadora, no? O no tan d'emergència i assistencial a nivell social. Sí que volem fer èmfasi en que, evidentment, aquest context de pandèmia també ha suposat un sotrac emocional per moltes persones i també per persones joves i infants, i que és per això que ara posarem un nou servei en marxa, que és el Servei d'Orientació i Acompanyament a Famílies, el SOAF, que estarà inicialment vinculat als serveis socials, però que s'assumarà una mica també a aquesta voluntat de donar resposta a tota aquesta càrrega emocional que han patit les persones joves, els infants, els nens i les nenes, però també les seves famílies. Ja que parlem de joventut, ara donaré pas al meu company, el Xavier Salmerón, que explicarà també per la seva vessant doncs, els projectes que ell ha liderat i que formen part també de la nostra feina institucional. Gràcies.
Gràcies, Júlia, Javi. Doncs sí, continua una mica aquest fil, no?, que parlava la meva companya, la Júlia, no? Veiem la crisi de Covid, ens ha demostrat que la salut mental potser era aquella de les grans oblidades dins de la sanitat i que precisament som les administracions públiques locals les que hem de fer front a aquestes, no? I veiem certes imatges que potser ens poden incomodar, però a vegades no ens plantegem el per què es produeixen i potser hi ha un debat molt a fons, no? I és potser des de joventut, juntament amb serveis socials i en col·laboració també d'altres administracions precisament local, de la comarca, no? Doncs iniciarem un seguit d'un procés també de poder escoltar els joves, intentar treballar amb ells aquest factor de la salut mental, perquè és un tema que ha sorgit, que ja sabíem que ja existia, que era una problemàtica que ja existia, però que diguéssim que la situació de la Covid ho ha empitjorat, no? Per això també m'agradaria molt destacar, no?, des d'aquesta visió de joventut, el Pla Local de Joventut, que justament vam començar a iniciar fa un parell de mesos, estem en una fase de diagnosi, però que també aquesta part de la salut mental forma part d'aquest Pla Local de Joventut, juntament amb altres problemàtiques vinculades als joves, com pot ser l'habitatge, la formació, el treball, la part social, etcètera, etcètera, no? La importància d'aquest Pla Local de Joventut ens ha de permetre, que com ho hem començat a fer, parlar i escoltar amb els joves, saber quines són les seves problemàtiques, què els hi passa, i ficar-ho en context, no?, amb dades d'altres municipis propers a Sitges però, o similars a Sitges, doncs per contextualitzar-lo i treballar de forma transversal, no des de joventut únicament, sinó per part de totes les regidories, per tots els departaments de l'Ajuntament, amb aquelles polítiques actives cap als joves, no? I dins de joventut també m'agradaria parlar, no?, de la funció que fa l'espai jove. L'espai jove com a dos branques molt importants a la que li hem donat contingut i li estem donant molta importància, com és, per un costat, el servei d'assessorament, del qual jo vull destacar la part de territori privat, que és aquí allò que potser no es veu o que molt poqueta gent coneix, però aquells joves que ho necessiten van i ho coneixen i poden parlar amb professionals sobre, per exemple, sobre la sexualitat, sobre les relacions afectives o sobre les drogues, no? I són serveis que a vegades potser no llueixen tant com poden ser altres serveis que oferim com a Ajuntament de Sitges o activitats més lúdiques, i diguéssim que nosaltres tenim aquesta funció que l'hem de realitzar, no? I l'altra pota que també estem desenvolupant molt des de l'Espai Jove, sempre quan la pandèmia ens ho permeti, no?, és fer aquestes activitats socioculturals de lleure, no? Sortir, intentar buscar aquell oci alternatiu que surti de la festa o del consum constant d'alcohol en bars d'oci nocturn, etcètera, etcètera, no? Anem a intentar dinamitzar això mitjançant un seguit d'activitats, com ja hem començat a desenvolupar,
o activitats més de lleure adreçades també als joves postadolescents, perquè les polítiques de joventut fins fa poc sempre estaven adreçades, diguéssim, a joves entre 16 i 18, 20 anys, i diguéssim que ara estem explorant a joves de 20 a 35 anys amb aquelles activitats que els permetin d'alguna manera desenvolupar-se. I passant a cultura, no? Doncs a la nostra tasca dins del govern municipal, i tal com ho vam reflectir al PAM, i és la nostra obsessió, no? És tenir unes polítiques públiques culturals que es basin en tres eixos principals. Una d'elles és considerar la cultura com un dret essencial i, per tant, l'accessibilitat d'aquesta, i que aquesta sigui transformadora. I un exemple és tota la programació d'arts escèniques vinculades a la Pregonera, o les exposicions com tenen uns preus assequibles en funció dels col·lectius, però també tenen també toquen aquells temes, no? Potser més no tan mainstream, per entendre d'una manera, sinó aquells temes com violència de gènere, la memòria històrica, el col·lectiu LGTBI, que també permeti, no?, a la ciutadania que gaudeixi de la cultura, doncs, que pugui reflexionar. Però l'accés a la cultura també és per potenciar dos instruments públics que són bàsics, com és les biblioteques municipals, a les quals estem dotant de cada vegada més activitats perquè la gent s'apropi a la lectura, però també des d'aquests centres com espais culturals, doncs, que facin altres tipus d'activitat, i sobretot adequar-les, no?, les seves instal·lacions, que també tenen moltes mancances, o l'arxiu històric, que té una deixadesa històrica, diguéssim, i que portem ja 2 anys treballant per aconseguir posar-ho al dia, per posar-la al dia, que qualsevol ciutadà o ciutadana pugui consultar la documentació sense haver-se de desplaçar el propi arxiu, poder saber què tenim a dins de l'arxiu històric, però també de forma digital, doncs el que dèiem, pugui consultar tota aquesta informació. Una altra de les potes molt importants dins d'aquestes polítiques culturals públiques és el suport a les associacions. Per nosaltres, com una confluència com Guanyem Sitges, és bàsic donar suport a les entitats culturals, els col·lectius, que al final són qui dinamitzen a part de l'agenda cultural del propi municipi, però també la pròpia ciutadania a la qual fan referència, no? I, per exemple, jo vull ficar exemples com les subvencions ordinàries, no?, que, per exemple, en cap cas les hem renunciat a elles. Vull dir, l'Ajuntament, tot i la situació de la Covid, hem mantingut totes les subvencions ordinàries que teníem les entitats culturals, i és més, les hem potenciat i en alguns casos n'hem augmentat la seva dotació. Igual que aquelles subvencions extraordinàries que hem fet a les entitats culturals per fer front també a la situació derivada de la Covid. Però ja no és només a nivell econòmic, sinó també sobretot d'acompanyament. Un exemple, doncs, és ara pot ser el Queer Fest, com intentem constantment donar suport logístic perquè les entitats puguin desenvolupar la seva programació, les seves activitats, en el marc de la programació cultural de Sitges, sigui programant per ells mateixos o amb la coorganització per part de l'Ajuntament de Sitges, així com també vull destacar el paper de dues grans entitats del municipi, com és el Prado i el Retiro, que és aquella feina que potser no es veu, però que estem fent de forma conjunta per adequar les seves instal·lacions a les normatives actuals, ja sigui donant una subvenció perquè la puguin adequar, però ells també fem feina perquè d'alguna manera puguem tenir unes instal·lacions adequades al segle XXI en 2 espais que no són municipals, no són públics, però que són de 2 associacions molt importants al municipi, les quals l'Ajuntament els necessita, i per això hem de seguir donant suport. I ja que toco el tema dels equipaments culturals, doncs la tercera pota per nosaltres molt important dins d'aquestes polítiques públiques culturals és la recuperació dels nostres equipaments o l'adequació dels nostres equipaments culturals. Vull destacar per on començar el procés participatiu que vam realitzar sobre el mercat vell, escorxador i patronat, del qual ens sentim molt orgullosos com a Guanyem Sitges que el mercat vell per fi ja l'hem pogut recuperar. De moment, al mercat vell li estem donant aquests usos polivalents que va sortir d'aquest procés participatiu, al qual ens demanaven que Sitges no tenia espais per poder desenvolupar activitats que no estiguin tancades, que no estiguin definides com una activitat, com una part molt concreta de, per exemple, la cultura de les arts escèniques o de les musicals o d'expositives, entre altres, no? L'exemple és que ara mateix, mentre estem fent aquesta roda de premsa, doncs tenim el club de rítmica, no?, que està entrenant a dins del Mercat Vell, i és aquest espai que hem recuperat, que si no fos per això no podríem fer-ho, no? Entre moltes altres activitats que vindran properament fins que tinguem una definició clara i consensuada, perquè això ho hem dit sempre, no? Vam fer un procés participatiu en el que es va definir els usos del Mercat Vell, però és cert que hi ha molts projectes i molt importants pel municipi de Sitges que requereixen d'un consens, i el Mercat Vell requereix aquest consens, no només a nivell polític, sinó també a nivell social. Però també l'escorxador. L'escorxador és un equipament cultural que s'ha utilitzat durant molt de temps, se segueix utilitzant, però té unes mancances estructurals evidents. L'exemple és que no té ni lavabos, no té servei públic, i per tant hem de dotar, no?, d'aquestes garanties, i aquest procés participatiu ja va definir d'alguna manera com havia de ser aquest equipament, i per tant ara en breus es licitarà l'obra per poder reinaugurar-lo l'any que ve. Però dins dels equipaments culturals també tenim dues peces clau molt importants, el Miramar i el Palau Maricel. Què fem amb aquests equipaments i què passa amb ells? Perquè també necessiten una intervenció arquitectònica bastant important, i sobretot també per adequar els seus usos a l'activitat actual, no? Igual que passa amb l'arxiu històric. Hem de tenir l'arxiu històric en l'espai que ocupa ara mateix, o l'hem de dignificar, treure'l d'aquest espai i ubicar-li un nou lloc? Estem en aquesta segona línia, estem ja començant els treballs de buscar-li un nou equipament per l'arxiu històric, així com la Colla Jove de Castellers de Sitges, que fa anys i anys que l'Ajuntament de Sitges els hi prometem un nou espai, però aquest espai no arriba. I aleshores ens hem de plantejar per què aquest espai no arriba, que molts de nosaltres ja ho sabem, però que d'alguna manera hem d'acabar de desencallar ja, perquè és un deute històric. I dit això, amb aquest resum bàsic, no?, d'una mica el que estem fent des de joventut, així com les polítiques públiques culturals, doncs donaria per tancat aquest bloc, i si teniu alguna pregunta, doncs nosaltres us intentem respondre de qualsevol dels temes, i ja sigui jo, la Júlia o el Javi, o si és d'una altra acció de govern, d'una altra regidoria, però que també formem part del govern i també compartim les decisions que es prenen. Sí, és que... Ara, Sergi, perdó, passo el Sergi primer. No, jo quan vam arribar nosaltres a Cultura, el que ens vam trobar és un departament desestructurat a nivell de personal i sobretot sense una línia de treball clar de quines polítiques públiques a desenvolupar. El que s'estava fent en el seu moment, almenys quan vam entrar, jo no parlo de si potser fa 4 anys o 8 anys era un altre tarannà, però quan nosaltres vam accedir al Departament de Cultura ens vam trobar aquesta, no?, aquesta mancança, ja dic, d'un departament desestructurat sense un camí de sense una línia de treball molt clara per poder desenvolupar, i aleshores nosaltres aquí hem fet aquest esforç de reconstrucció de departament per poder iniciar aquestes iniciatives d'alguna manera que sorgeixen part del programa electoral de Guanyem Sitges i que han sigut consensuades amb la resta d'equip de govern.
S'han manifestat en aspectes puntuals algunes discrepàncies a nivell de les funcions que són sòcies que integren el govern. Fins a quin punt durant aquest temps ha perillat la presència de Guanyem en aquest govern? Fins a quin punt perilla i quines són aquelles línies vermelles que Guanyem no està disposat a assumir per mantenir-se dintre del govern?
Sí, bueno, no sé si algú vol parlar. Parlo jo, si no, algú. Em diu, no, nosaltres, és lògic, sempre ho hem dit, és lògic que hi haguin discrepàncies, i les han d'haver, perquè som formacions polítiques, confluències molt diferents, si no ens presentaríem tots junts, no? I tenim diverses visions del municipi. El que sempre hem procurat d'alguna manera és el consens diguéssim, la mínima entesa per poder tirar endavant els projectes. Així hem funcionat ja no només amb l'entrada del PSC, sinó abans, perquè evidentment també teníem discrepàncies amb Esquerra Republicana o Sitges Grup Independent. Per tant, el que hem procurat és nosaltres, la nostra línia de treball va ser el PAM, el Pla d'Actuació Municipal, que ja va ser el consens bàsic de la nostra línia de treball a desenvolupar en aquesta legislatura, i el que hem fet amb tots els temes que han anat sorgint és una mica trobar aquest equilibri, no?, de quin és el tema que d'alguna manera ens sentim mínimament còmodes. Evidentment hi ha molts temes que nosaltres ho haguéssim fet d'una altra manera i de la mateixa manera vull creure que altres formacions polítiques també ho haguéssim fet, però hem procurat sobretot aquest consens i sobretot veient també el que teníem davant. O sigui, tenim davant una oposició que clarament s'ha posicionat a favor constantment dels poders econòmics d'aquest municipi. Aleshores, això també ens ha fet d'alguna manera ser conscients que sense renunciar a donar suport al sector econòmic, però sobretot amb una visió de municipi, de ciutadania i promoció econòmica. I aquella línia vermella que ho hem deixat moltes vegades molt clares, no? Nosaltres, la línia principal és sobretot a nivell de sostenibilitat de Draganó, que és l'exemple més bàsic, eh? Vull dir, hi ha molts altres temes, però és l'exemple més bàsic que nosaltres ens hi negàvem, però no perquè tinguéssim una mania concreta a la Draga, sinó perquè creiem que és un model ineficient. I per això mateix us convido a que aquest dijous hi ha una audiència pública que s'explicaran els projectes uns estudis que s'han fet sobre el nostre litoral que demostren, i a més els experts estan dient que la Draga no serveix de res, tira diners al mar d'alguna manera. I aleshores nosaltres tenim aquest criteri molt bàsic que aquí, per exemple, ha sigut una línia vermella perquè altres formacions polítiques, evidentment, que sí que la defensaven. I nosaltres creiem cap a un altre model i penso que els experts i la pròpia societat ens està donant la raó. Però diguéssim que hi ha altres línies vermelles que m'ho he explicat altres vegades i que penso que, de moment, dins del govern ho estem respectant bastant.